Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom.
Bon dia. Iniciem un canvi de temps amb pluja i més fred aquest cap de setmana.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? És divendres 7 de febrer del 2025. Ens llevem amb temperatures d'entre 4 i 5 graus arreu del Baix Empordà. Fred aquest matí. Avui el cel s'anirà tapant amb vent de garbí, temperatures més baixes, però sense pluja. La matinada d'avui a dissabte, demà dissabte, sí que arribarà una pluja intensa, amb neu al Pirineu i possiblement a les Gavarres. A partir de dissabte a la tarda i diumenge el sol tornarà, però farà fred amb vent de nord i mar de fons de llevant. Avui al Supermatí explicarem que el Conservatori del Litoral no podrà actuar fins al 2026, perquè encara no té pressupost. El secretari de Transició Ecològica de la Generalitat admetia ahir en aquest programa que sense diners no es podran comprar terrenys ni fer cap acció concreta abans del 2025, que és quan potser hi haurà pressupostos. Veurem si arriben al 2025, però en tot cas el 26. Els pagesos, mentrestant, mantenen les protestes del 10 de febrer d'aquest dilluns que ve i ahir es van concentrar a Girona per traslladar les seves demandes a la Generalitat. Denuncien que en un any no s'ha avançat gens i posen el focus en els efectes de la sequera, especialment a l'Empordà. Palafrugell perdrà una línia d'I3 i una línia de primer ESO el curs vinent per la davallada d'alumnes. Explicarem a quins centres podria afectar i què suposarà per les famílies. I també coneixerem com han quedat les obres de la plaça del Castell i del carrer del Bisbe de la Bisbal, uns treballs que ja s'han acabat i l'Ajuntament ja ha explicat quines són les millores que s'hi han fet. I també parlarem d'un grup que ha desmantellat els Mossos, especialitzats en robatoris de caixes fortes a joieries immobiliàries. Operaven arreu de Catalunya i també han actuat al Baix Empordà. Són les 8 i 2 minuts. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. I avui al Supermatí parlarem amb Simon Coll, membre de Revolta Pagesa. El sector agrícola segueix en peu de guerra, dilluns tornaran a mobilitzar-se i parlarem de en quina situació es troben, què esperen aconseguir amb les protestes. Tot plegat ho analitzarem amb ell. I també coneixerem els detalls de Mouthfeel, l'obra que Gespa Teatre ha estrenat a la Gorga de Palamós. Estrenarà, de fet, aquest cap de setmana, un muntatge que parla de relacions de parella amb un format àgil i intimista. El seu codirector, Carles Garrido, ens explicarà què n'esperen de les estrena i que hi trobaran els espectadors. I a més farem la prèvia esportiva del cap de setmana amb tots els partits i competicions destacades. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Oriol Bernà, bon dia.
Hola, bon dia.
Carla Saló.
Hola, Maria, bon dia.
I Sergi Villena.
Hola, bon dia.
I també Mariona Fernández, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, admet que sense pressupost el Conservatori del Litoral no podrà actuar fins al 2026.
Ho ha afirmat en una entrevista al Supermatí, on també ha detallat que la manca de pressupost impedirà que es facin compres de terrenys o accions concretes abans d'aquesta data.
Un centenar de persones de Revolta Pagesa s'han concentrat ahir al matí a la delegació del govern de Girona per reclamar canvis a l'administració.
Un dels agremets del col·lectiu, Simon Coll, assegura que en un any no s'ha millorat res i retreu que a la demarcació de Girona hi ha molts pagesos afectats per la sequera. Posen el focus sobretot en els agricultors de l'Alt Empordà, que pateixen novament les restriccions de regadiu per la conca de la Muga.
Avui ens acompanyaran Simon Coll, un d'aquests membres portaveu de Revolta Pagesa. De la pagesia anem a l'escola? Perquè Palafrugell perdrà una línia d'I3, l'antic P3, i primer d'ESO el pròxim curs. Així ho ha anunciat la regidora d'Educació a Ràdio Palafrugell. El mes vinent començaran les preinscripcions, les d'Educació Infantil i Primària seran del 12 al 26 de març i les d'Educació Secundària Obligatòria del 14 al 26 de març. I han desmantellat un grup criminal especialitzat en robatoris en caixes fortes de joieries immobiliàries arreu de Catalunya i que també operaven al Baix Empordà.
L'operació policial realitzada al passat 26 de gener ha permès detenir a 5 persones implicades en 17 robatoris amb força per un valor total de 700.000 euros. El grup actuava amb contundència arreu del territori, amb cops efectuats a Barcelona, Badalona, Palamós, Platja d'Aro i Sant Antoni de Calonja, entre altres.
La Bisbal enllesteix les obres del carrer del Bisbe i també alinea la part nord de la plaça del Castell.
Aquest projecte ha suposat una millora en la urbanització i la pavimentació de la zona, incloent-hi el soterrament dels serveis d'aigua, baixa tensió i telefonia. A més, s'han retirat les línies aèries i part del cablejat de la façana.
Palafrugell ha començat 3 consultes públiques sobre diversos temes municipals per recollir aportacions de la ciutadania sobre la creació de nous reglaments municipals. Es tracta dels reglaments del Consell de Salut, el de les escoles bressols municipals i el sector del taxi. Aquesta iniciativa vol fomentar la participació ciutadana i gaudir d'una administració més transparent i oberta. I un grup de veïns ha començat una campanya per recaptar fons destinats a la restauració de la façana de l'església de Sant Pere de Calella. L'objectiu és aconseguir prop de 23.000 euros per finançar els treballs de millora d'un edifici que presenta un estat degradat. Així ho ha avançat, en aquest cas, Ràdio Palafrugell, amb la revista de Palafrugell. En cultura, la Bisbal acull els tallers i l'exposició interactiva del MNACTEC Bus, el bus del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica.
La proposta interactiva i tecnològica convida a reflexionar sobre el passat, el present i el futur de la societat i forma part del sistema territorial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.
I Gespa Teatre Palamós estrena a Mouthfeel, al Teatre La Gorga, amb 4 representacions.
L'espectacle, dirigit per Carles Garrido i Xavier Casanovas, tindrà 4 representacions fins al diumenge 9 de febrer, amb la major part d'entrades ja venudes.
I avui parlarem amb en Carles Garrido, un dels codirectors d'aquesta obra. Les 8:06, divendres 7 de febrer.
Supermatí. El despertador informatiu del Baix Empordà.
Comencem el repàs de l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana parlant d'un Bisbal Bàsquet que visita la pista del Salou.
Els bisbalencs acumulen 2 derrotes seguides a Segona Federació. Una a la pista del Palmer Bàsquet i la de la setmana passada contra la Unió Esportiva Mataró al Pavelló Vell. No serà fàcil invertir la dinàmica a la pista del Salou, però els de Carles Rofes ho intentaran.
En futbol, el Palamós visita el camp del Sant Maure.
Els blau i grocs, que han obtingut 2 empats des de l'arribada de Joan Mármol a la banqueta, tindran un difícil test al camp del 5è classificat de la Lliga Elit.
I en primera catalana, el Torroella visita el camp del Montcada, immers en plena crisi de resultats, i rebrà el Mollet.
Els torroellencs porten 3 derrotes seguides contra Bescanó, Granollers i Mollet i intentaran retrobar-se amb la victòria jugant a casa del penúltim de la taula.
I pel que fa a segona catalana de futbol, repassem quins partits jugaran els equips baixempordanesos.
Aquest cap de setmana, el Calonge rebrà la Badesenc, la Sauleda el Vilablareix i el Begú el Calaguidó. Per la seva banda, el Palafrugell visitarà el camp del Blanes.
I a Girona Ciutat, el Girona de futbol, partit complicat aquest cap de setmana.
El conjunt entrenat per Mitchell visitarà Sant Mamés per enfrontar-se a l'Atlètic de Bilbao. Camp complicat i rival incòmode en la lluita dels gironins per entrar en llocs europeus.
I pel que fa al bàsquet, tenint en compte l'aturada de la Lliga Femenina per partits internacionals, parlem del bàsquet Girona, que rep el Saragossa.
Els de Moncho Fernández van caure la setmana passada contra un rival directe com el Granada i són penúltims. Fontajau acollirà aquest diumenge un maig de vital importància contra un Saragossa que és 9è.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant coses. Per exemple, que Israel veu bé la proposta i es fa seva la proposta de Donald Trump per Gaza i ordena a l'exèrcit preparar la sortida dels habitants de la franja. El govern israelià defensa que serà un trasllat voluntari, mentre que l'ONU, les Nacions Unides i diversos països ho consideren una violació del dret internacional. Espanya respon a Israel que no pot decidir el futur dels palestins. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, reitera que Gaza ha de ser part del futur estat palestí. Recordem que Espanya aposta per una solució de 2 estats, estat israelià i estat palestí, i critica, per tant, la proposta de desplaçament forçat. Mentrestant, Donald Trump assegura que un cop s'acabi la guerra, Israel entregarà la franja de Gaza als Estats Units sense desplegament militar. L'autoritat palestina ho rebutja frontalment i insisteix que Palestina no està en venda. El govern espanyol i les Canàries han acordat el sistema, el mecanisme de trasllat de persones migrants arreu de l'Estat, i tindrà aquest sistema en compte l'esforç d'acollida de cada comunitat autònoma. I, per tant, Catalunya, que actualment acull més de 6.000 persones, 2.000 menors, haurà d'assumir menys persones en aquest nou repartiment. I una notícia que acabem de saber: l'Ajuntament de Barcelona comprarà la Casa Ursola, aquesta casa modernista del centre de Barcelona, de l'Eixample, que està començat els desnonaments perquè l'ha comprat un particular que en vol fer, especulació amb aquestes cases, segons denuncien els col·lectius prohabitatge. Doncs bé, l'Ajuntament de Barcelona comprarà aquesta Casa Ursola després d'arribar a un acord amb l'entitat social Habitat 3, a través d'una fórmula social col·laborativa es comprarà aquesta finca. Recordem que ja fa mesos havien tingut l'opció, tant Ada Colau com Jaume Collboni, de comprar la finca i no ho havien fet. Avui, a les 11 del matí, Jaume Collboni explicarà el detall de l'operació en una roda de premsa. I la jutgessa de Gana de Barcelona adverteix que no hi ha prou magistrats per duplicar els jutjats de judicis ràpids contra la multireincidència. S'habilitaran hores extra com a mesura provisional, però la jutgessa reclama solucions estructurals. I parlem un altre cop de Donald Trump, que clar, és que sembla, ens havíem oblidat del que suposava tenir Donald Trump a la presidència dels Estats Units, que cada dia n'havíem de parlar d'una barrabassada més. Doncs avui Donald Trump ha prohibit també la participació de noies trans en competicions esportives femenines a escoles i universitats. La Casa Blanca amenaça de retirar finançament a institucions que no acceptin que no tinguin en compte aquesta ordre executiva. I ara és el moment de repassar la previsió del temps. En cap de setmana mogut, tenim amb nosaltres, com cada dia, l'Isaac Vilà. Isaac, què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia i bon divendres, com anem?
Doncs bé, avui arriba un canvi de temps que fa dies que esperem. Quan i on plourà?
Sí. Avui arriba el canvi de temps que portem esperant tota aquesta setmana, i el notarem amb núvols que aniran augmentant durant el dia fins a tapar el cel de cara a aquesta propera nit. Això sí, avui divendres no plourà durant gran part de la jornada, però això que sí que notarem, el vent de Garbí, que bufarà moderadament, i la temperatura ja quedarà molt més baixa durant el dia. El plat fort de les precipitacions ens arribarà de matinada de dissabte i ens afectarà fins al migdia d'aquest dissabte, amb possibilitat de pluja intensa, amb alguna tempesta. La neu arribarà al Pirineu i fins i tot en punts de les Alberes, Montseny i les Guilleries. La cota de neu serà baixa i per aquest motiu no seria descartable tenir alguna calabruixada o ruixat de neu granulada en alguns moments, a la mateixa manera que algun floc testimonial a la part alta de les Gavarres. A partir del dissabte a la tarda i el diumenge ja no plourà i el sol tornarà a imposar-se, amb una fred que es deixarà sentir. Tot plegat amb vent de nord i amb mar de fons de llevant durant dissabte i diumenge.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Doncs sí, això és el Supermatí, l'informatiu comarcal conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Els pagesos es tornaran a concentrar dilluns que ve, ara que fa un any de les protestes de Revolta Pagesa. Ahir ja van fer una primera concentració a Girona. Un centenar de persones es van concentrar davant de la delegació del govern a Girona per reclamar canvis a l'administració. Asseguren que en un any no s'ha millorat en res i retreuen que a la demarcació de Girona hi ha molts pagesos afectats per la sequera i posen el focus sobretot en els agricultors del Baix Empordà. El col·lectiu es va reunir amb el secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargadal, que per cert ahir passava per aquest programa, li van entregar les seves demandes. Carla.
Una hora després van confirmar que les mobilitzacions es mantenen de cara al proper dilluns 10 de febrer, tot i que es mostren disposats a parlar abans amb el govern.
No s'ha millorat en res, al contrari, perquè ha passat un any, vull dir, estem en un any més, i no s'ha millorat en res. Va ser perfecte aquest canvi de govern, perfecte per la classe política, perquè va ser l'excusa perfecta per tirar la pilota endavant i anar a darrere.
Passar-se una hora dormint a la P7 no és del gust de tothom, però nosaltres seguim. Són paraules de l'Anna Mir, pagesa i membre del Gremi de la Pagesia, després d'una hora reunida amb diversos companys amb el secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal. Una trobada amb bon to, però que no ha servit per desconvocar les mobilitzacions previstes pel proper dilluns. Amb tot, Mir deixa clar que segueixen oberts a parlar amb el govern i assenyala que hi ha demandes molt senzilles de complir i de sentit comú. Només s'han de traslladar a les conselleries o més amunt i es pot solucionar, ha remarcat. La protesta va arrencar amb una caravana lenta de vehicles des del pavelló de Fontejau de Girona i va entrar a la ciutat fins a arribar a la delegació del govern a mig matí. A partir d'aquí, els membres de Revolta Pagesa van descarregar algunes bales de palla que van servir de bancs mentre altres portaven pa, botit i vi.
I avui ens acompanya el supermatí, en Simó Colls, que és membre del col·lectiu de Revolta Pagesa a la demarcació de Girona. Bon dia, com està?
Bon dia a tothom.
Doncs, bé, ara parlàvem, no?, de la protesta d'ahir, que ja és la prèvia de la de dilluns que ve. El temps passa volant i sembla mentida que ja faci un any de les reclamacions de les protestes del 2025, del 2024, la Revolta Pagesa. En aquest temps no s'ha avançat en res?
Bon dia. No, doncs estem pràcticament iguals. El que passa que portem un any més a les nostres esquenes. Per tant, jo diria que estem pitjor.
Clar, hi ha hagut canvi de governs a Catalunya, a Espanya, no? Això creieu que tot el canvi de govern ha afectat a no poder trobar una solució més estable?
Sí, no, clar, això ha sigut el que ha culminat el desastre. Es convoca les eleccions, mentre es convoca les eleccions el govern està en funcions, queda tot parat, es convoca les eleccions, fins que no es forma el nou govern, tot parat. Entre el nou govern, els 100 dies de gràcia, tot parat, i arribem un any més i continuem igual.
Ahir us vau reunir amb el secretari de Transició Ecològica, en Jordi Sargatal, el director dels Serveis Territorials d'Agricultura, Josep Guix. No sé si com a col·lectiu de Revolta Pagesa era la primera vegada que us reuníeu amb la Generalitat. Hi ha hagut reunions prèvies?
Sí, hi ha hagut reunions prèvies.
Em refereixo amb la nova Generalitat, amb els nous...
Sí. No, bueno, fins i tot em sembla que s'han reunit també amb el conseller. Tots són molt bones paraules, sembla que hi ha molt bona predisposició, però bueno, que no quedi en paper mullat com sempre, que quedi allà sobre la taula i no passi res. Sembla, i diuen, no, que hi ha molt bona predisposició. Doncs endavant. Ara ells tenen la pilota al seu camp, que juguin ells.
Sobretot perquè ahir vau entregar un conjunt de mesures que considereu urgents, que caldria aprovar per part de la Generalitat. Quines són aquestes mesures?
Bueno, ahir vam entregar un dossier amb 19 punts. D'aquests 19 punts estaven tots desglossats, amb un dossier molt ben parit. I, bueno, és una sèrie de mesures que reclamem, que creiem que són... com aquell que diu, això és tot Catalunya, no és tot Girona, tots aquests punts. No sé, per exemple, hi ha un tema que és molt mediàtic, que aquí a Girona, per sort, encara no ens passa, que és el tema dels conills, no? Però aquí, per exemple, nosaltres tenim el tema senglar, tema cabirols, la fauna cinegètica, no? Tothom n'ha sentit a parlar, tothom en parla i ningú en fa res. Un altre punt importantíssim, que no val diners canviar-lo, que només és voluntat política. Imagineu que és fàcil, voluntat política, que és el tema de la burocràcia. Els que no sou pagesos també us toca. Sí. Ja sabem aquest país com anem amb la burocràcia, que som més papistes que el papa. Són coses que només són de voluntat. Després hi ha el tema de la sequera. Jo sóc d'aquí a l'Alt Empordà. Nosaltres som regants, som usuaris del pantà de Boadella. Bueno, es demana que els sectors econòmics que utilitzen l'aigua del pantà de Boadella, collons, tinguem tots més o menys la mateixa dotació, perquè fins ara els pagesos tenim una dotació zero. Zero. I, en canvi, els altres sectors econòmics, manigample. Clar, sí. Això no pot ser.
Això va costar d'entendre en el seu moment. Ara, en aquests moments, la situació, hi ha restriccions encara per l'aigua, tot i que va plovent?
Bueno, ara dies enrere vau veure que el govern havia tret un nou decret de sequera, no sé si estem en emergència, en alerta, o no sé quina és la paraula, no? Que una cosa molt cridanera posava que a l'agricultura se la restringia el 80% de l'aigua. Això és mentida. Qui va fer aquest decret se n'hauria de donar la cara, li hauria de caure la cara de vergonya, perquè o és mala persona o és tot tu. Perquè la pagesia, l'agricultura, fa dos anys que no reguem. Tenim restringit el 100%. Per tant, què escriviu aquí? Restringirà no 80%, però si fa dos anys que la tenim restringida al 100%, fa dos anys que no reguem els usuaris, els regants del pantà de Boadella. Clar, això són coses que no s'entenen de cap manera.
Sí, de fet, sobretot perquè ja no en parlem de la sequera, no?
Clar, mira, com que ha anat ploguent,
sí.
ja ha anat bé pels sembrats, pels prats, això ha anat bé, però nosaltres que depenem del pantà no ha plogut. I ara, bueno, ara començarà a venir el bon temps, es començarà a moure més la gent, nosaltres estem al costat de la costa, oi, sembla que torna a venir la sequera. I què s'ha fet? Res. Fa un any que parlaven, no sé què, que potser els pobles de la costa es podrien abastir amb desaladores. Es veu, diuen, que ja n'hi ha unes, que estan allà parades en un magatzem, que per no sé quines històries de l'administració estan allà parades i fa un any que estan allà creant teranyines. Estem igual.
L'aigua de desaladores és apta pel rec?
Clar, això són coses molt tècniques que jo no sabria dir, perquè jo soc pagès, Però tinguem en compte
que us ho plantegeu com una alternativa per poder aconseguir aigua per regar?
No, perquè l'aigua de desaladores ha d'anar per l'aigua de boca, per l'aigua de la costa, perquè això és una aigua, ja sabem, això és una aigua que val molts diners. L'agricultura no podem pagar l'aigua que val la desaladora. Nosaltres, quan es va fer el pantà, que fa molts anys enrere, aquest pantà es va fer pels regants. I aquí ara es tira tothom menys els regants, menys els pagesos, vull dir. L'aigua desaladora, pels turistes o per qui sigui de la costa.
Manteniu protestes per dilluns? Què fareu? Quins plans teniu previstos per la protesta d'aquest dilluns?
Bueno, està obert, està demanat. Com bé has dit, no? Ahir vam anar a Girona a entregar les nostres reclamacions. Ara els polítics tenen les nostres reclamacions a sobre la taula. Bueno, a veure quina carta mouen, que moguin ells les fitxes, i a partir d'aquí decidirem a veure què fem.
O sigui que encara hi ha marge de poder...
Bueno, evidentment, si fos un govern valent, perquè ja t'ho dic, hi ha moltes reivindicacions, evidentment que n'hi ha que no es faran un dia per l'altre ni en dos mesos, evidentment, i tothom en són conscients. Si estan predisposats i surten i ho diuen i ho deixen per escrit, nosaltres acceptarem. Hi ha reivindicacions que només és voluntat política. Ells ara ho tenen a sobre la seva taula. Si avui surten, o demà, o diumenge surten i diuen, mira, nois, senyors de revolta, acceptem aquests 19 o 20 punts. Pam, tranquil, s'acaba tot. Mira que és fàcil, s'acaba tot.
I si no?
Bueno, si no, decidirem a veure què fem.
En tot cas, l'any passat les protestes es van fer sentir moltíssim, evidentment doncs, amb talls, amb afectacions pel dia a dia de la gent, però això és el que tenen les protestes, vull dir, és la gràcia de fer una protesta que tingui un impacte, no? Per tant, ens podem imaginar una situació com la de l'any passat, no?
Sí, clar, estem en una situació límit nosaltres. És que ja es veu, ahir vam anar tranquil·lament a Girona, vam fer un esmorzar allà, es va entregar el document, tranquil·litat, però clar, si se'ns toregen, que ja fa un any que reclamem lo mateix i lo més calent és a la Higuera. Clar, si ens toregen, doncs toregem tots, no?
Bé, doncs això, hem parlat amb en Simó Colls, que és pagès, és membre de Revolta Pagesa a Girona, d'aquestes reivindicacions, de la protesta que vam fer ahir a la delegació del govern a Girona. En tot cas, seguim-ne parlant, perquè veurem a veure què fa la Generalitat, què fa el govern aquests dies, abans de dilluns. Dubto que hi hagi un posicionament gaire clar, en el sentit de des d'ara fins al dilluns. Trobo precipitat.
Bueno. Coneixent la classe política que tenim, jo també ho dubto. Però, bueno, donem-los un vot de confiança.
I seguirem a veure com avança també, si hi ha doncs, bona predisposició, doncs, si us citen també a negociar aquestes propostes, aquestes 19 propostes que vau fer arribar a la Generalitat ahir mateix. Simó, gràcies. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Ara ho dèiem, els pagesos, els membres de Revolta Pagesa, i es van reunir amb Jordi Sargatal. Unes hores abans havia passat per aquest programa, pel Supermatí, per parlar, en aquest cas, del Conservatori del Litoral. Aquest projecte perquè la Generalitat, les institucions, adquireixin finques amenaçades de construcció. El secretari de Transició Ecològica admetia que sense pressupost el Conservatori no podrà actuar fins al 2026. Ho deia en aquesta entrevista, en què també detallava que la manca de pressupost impedirà que es facin compres de terrenys o accions concretes abans d'aquesta data.
Sobre el finançament, el secretari ha explicat que encara s'està debatent d'on sortiran els diners. La plataforma SOS Costa Brava defensa que es destini al Conservatori el 50% de la taxa turística, però Sargatal reconeix que això pot generar tensions amb ajuntaments i altres sectors que també necessiten aquests recursos. Reconeix que hi ha altres temes que s'haurien de tractar i treballar amb els ingressos que s'obtenen d'aquesta taxa turística.
La taxa turística s'està utilitzant per altres coses, per tant, com en reivindica SOS Costa Brava de posar el 50%, a mi em semblaria molt bé, el que passa que també, evidentment, hi ha altres col·lectius i altres necessitats en el món turístic per fer servir aquesta taxa. Per tant, m'imagino que això, en el debat parlamentari, és un tema dels que es tractaran i es haurà acabar d'afinar com anirà l'obtenció de fondos. Els fondos aquests, a part dels pressupostos normals de la Generalitat, s'han de nodrir de certes taxes, i aquestes taxes han de crear noves o són les existents, que s'usen per altres coses. Per tant, caldrà veure d'on surten i com ens repartim aquests diners.
De moment, cal veure si la Secretaria de Territori enllesteix el document per aprovar el projecte de llei al govern i portar-la llavors al Parlament per aprovar el reglament d'aquesta llei.
Però Sargatal apunta que el Conservatori no ha de servir únicament per comprar terrenys, sinó que també s'han de preservar.
Ha destacat, sobretot, la gestió d'aquestes zones perquè no quedin abandonades. Per això reconeix que cal fer convenis amb entitats naturalistes i que ajudin a gestionar aquestes zones. No cal comprar-ho tot, ha explicat, recordant que hi ha moltes zones de propietat privada al litoral que es poden protegir mitjançant normatives sense necessitat d'adquirir-les.
Si l'administració no tenim prou mitjans humans com per gestionar-ho, i està molt bé fer còmplices també d'aquesta gestió a les entitats, en els municipis i a les entitats de natura. I a qui s'hi vulgui posar bé. Aleshores, això amb el Conservatori es vol fer igual, a fer convenis amb entitats que ajudin, no que siguin les úniques responsables, sinó que ajudin a gestionar i que sigui una cosa que la sentim de tot.
Finalment, Sargatal ha volgut remarcar que el Conservatori del Litoral no només actuarà a la Costa Brava, sinó a tot el litoral català, des de Portbou fins a les cases d'Alcanar. D'altra banda, el secretari també s'ha referit al projecte de parc eòlic marí del Golf de Roses. Sargatal ha assegurat que cal estudiar bé l'impacte d'aquest tipus d'instal·lacions sobre el paisatge, la fauna marina i també la pesca, però ha recordat que la lluita contra el canvi climàtic és urgent i es necessiten energies renovables.
Anem a Palafrugell. El municipi perdrà una línia d'I3 i una línia de primer d'ESO al pròxim curs escolar, tal com ha avançat la regidora d'Educació, Maria Lluïsa Teixidor, a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Això es deu a la disminució del nombre total d'alumnes i caldrà confirmar a quins centres passarà. Però tot apunta que serà a l'escola Josep Barceló i Mates i a l'Institut La Sureda, partint de les preinscripcions de l'any passat com a referència. Tot i això, encara no es pot confirmar perquè caldrà tenir en compte el nombre de germans preinscrits a cadascun. Teixidor explica que inicialment es va prendre la decisió d'eliminar la línia en el centre amb menys preinscripcions en aquest curs.
I una vegada mirat això, doncs varen haver de tenir en compte els germans, i per el número de germans, els altres centres n'hi han més. També és veritat que en quant a infantil hi ha el compromís amb el Departament d'Educació de que si a l'hora de les preinscripcions es decantés tot molt cap al Barceló, per exemple, doncs llavors s'estudiaria si la línia s'ha de treure aquí o en un altre lloc, perquè el que no es pot fer és dir, salta una línia sense dir a quin centre es treu.
Per ara, Teixidor explica que les ràtios al centre seran més baixes dels màxims que tocaria.
En principi es parteix dels cursos de primària de 18, tot i que la ràtio oficial és 20 més el 10%, per tant, això no vol dir que els grups tinguin més nens, el que passa és que ha baixat la natalitat. Va.
el mes vinent. Per tant, comencen les preinscripcions escolars. A educació infantil i primària seran entre el 12 i el 26 de març i les d'educació secundària obligatòria del 14 al 16, al 26 de març. Altres dates rellevants, doncs, es publicaran la puntuació provisional el 24 d'abril, es podrà presentar una reclamació el 24 al 29 d'abril, el sorteig del desempat serà el 8 de maig i la llista ordenada sortirà l'endemà, el 9, i la llista d'alumnes definitiva en plaça assignada serà el 16 de juny. A més, pròximament, les escoles i instituts de Palafrugell publicaran les dates per fer les visites als centres. Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la policia espanyola, han desarticulat el principal grup criminal especialitzat en robatori de caixes fortes a joieries immobiliàries de Catalunya i que havien actuat al Baix Empordà.
Una de les millores...
Segur que aquesta no és la crònica que estem buscant. Ara la matrem. És això, la crònica que fa referència als robatoris en aquest grup criminal que s'ha desmantellat i que havia operat al Baix Empordà.
Els investigadors van iniciar el cas arran d'un robatori a una joieria de Barcelona el 31 de gener del 2024, on els lladres van sostreure joies per valor d'uns gairebé 300.000 euros. La investigació va conduir a identificar els membres del grup que operaven des de Madrid i tenien una estructura molt definida. Aquest descobriment va portar a la creació d'un equip conjunt d'investigador amb el Grupo de Robos con Fuerza de la Policia Nacional. El grup actuava amb contundència arreu del territori en cops efectuats a Barcelona i Rodalies, Tarragona, Palamós, Cambrils, Platja d'Aro i Sant Antoni de Calonja, entre altres.
El grup criminal destacava per la seva planificació meticulosa i la seva manera d'executar els robatoris. Els assalts es preparaven amb setmanes d'antelació. L'operació final va comptar amb la participació de més de 120 agents i va incloure 5 entrades i registres en domicilis de diferents localitats.
Un dels líders feia una primera visita a l'establiment en horari comercial per analitzar-ne les mesures de seguretat, localitzar les càmeres de vigilància i estudiar la disposició de la caixa forta. Entre dues setmanes i un mes després, els lladres tornaven per executar el robatori. La seva manera d'actuar dificultava enormement la tasca policial, ja que canviaven constantment de vehicles i utilitzaven col·laboradors per evitar ser detectats. A més, els principals autors no tenien propietats de nom seu, cosa que complicava el seu rastreig. Durant els escorcolls, la policia va intervenir uns 160.000 euros en efectiu, 7 vehicles, un equip complet d'oxitall, un inhibidor de freqüències i diverses eines utilitzades en els robatoris. Els 5 detinguts, 3 dels quals eren els líders del grup, van passar a disposició judicial el 28 de gener. Se'ls atribueix la comissió de diversos delictes, incloent pertinença a grup criminal, robatori amb força, blanqueig de capitals, robatori de vehicle i falsedat documental. La investigació segueix oberta i no es descarten més detencions.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Passen 2 minuts de 2:15 del matí, la Bisbal enllesteix les obres del carrer del Bisbe i la zona nord de la plaça del carrer del Castell de la Bisbal. El projecte ha suposat una millora en la urbanització i la pavimentació de la zona, s'han soterrat els serveis d'aigua, de llum i de telefonia, i a més s'han retirat totes les línies aèries i part del cablejat de façana.
Una de les millores més destacades ha estat la instal·lació d'enllumenat públic, ja que fins ara el carrer no en disposava. També s'ha repavimentat la via amb el mateix material existent, incloent-hi els trams fins a les façanes dels carrers Mare de Déu de Montserrat i Cavallers. El projecte, que ha tingut un cost de prop de 120.000 euros, ha comptat amb una subvenció de gairebé la meitat de l'import per part de la Diputació de Girona, a través del Fons Econòmic Extraordinari de 2023. Després d'aquesta fase, queda pendent que l'empresa elèctrica Endesa soterri la línia de baixa tensió que actualment passa per la façana del Castell Palau. Segons el regidor d'Urbanisme, Gaetan Chapel, la canalització de serveis i el nou enllumenat eren necessaris per dignificar el nucli històric. Per la seva banda, l'alcalde Òscar Aparicio ha destacat la voluntat del govern municipal d'invertir en millores urbanístiques sense dependre únicament de finançament extern.
Són les 8:33. L'Ajuntament de Palafrugell ha començat 3 consultes públiques per recollir aportacions de la ciutadania en la creació de nous reglaments municipals. Es tracta dels reglaments del Consell de Salut Municipal, de les escoles bressol municipals i del sector del taxi. Aquesta iniciativa vol fomentar la participació ciutadana i garantir una administració més transparent i oberta. Les enquestes per participar en aquestes consultes estan disponibles al web municipal palafrugell.cat i obertes a tota la ciutadania. El nou reglament del Consell de Salut Municipal neix arran de l'aprovació del Pla de Salut 2024-2028 i definirà els objectius estratègics d'aquest òrgan. Determinarà qui en formarà part, les seves funcions, els òrgans de govern i el seu funcionament. Una consulta que estarà oberta fins al 14 de febrer del 2025. I pel que fa al reglament de les escoles bressol municipals, després de més de 20 anys de la seva creació, es considera necessària la seva renovació per adaptar-lo a les noves normatives i a l'evolució de l'educació i la societat. Aquesta consulta estarà oberta també fins al 14 de febrer del 2025. I finalment, el reglament del taxi, en vigor des del 2006, serà actualitzat per integrar les modificacions normatives i adaptar-se a la realitat del servei al municipi. La revisió busca millorar el funcionament del servei, protegir els drets dels usuaris i professionals i ordenar el sector a nivell local. Una consulta que es podrà respondre fins al 21 de febrer del 2025. Totes les persones interessades poden accedir a les consultes i aportar les seves opinions a través del web municipal. I a Calella de Palafrugell, un grup de veïns ha començat una campanya per recaptar fons destinats a la restauració de la façana de l'església de Sant Pere de Calella. L'objectiu és aconseguir prop de 23.000 euros per finançar els treballs de millora d'un edifici que presenta un estat degradat. Així ho ha avançat la revista de Palafrugell. L'església de Sant Pere, un element destacat del patrimoni arquitectònic de Calella, necessita una restauració urgent per millorar-ne l'aspecte exterior. Els promotors de la iniciativa consideren que aquesta actuació és imprescindible per preservar el valor històric de l'edifici i la imatge del municipi. Per fer possible la rehabilitació, els impulsors de la campanya han fixat un objectiu econòmic de prop de 23.000 euros, això inclou impostos. Les donacions es poden fer mitjançant un compte bancari, indicant el concepte pintar l'exterior de l'església de Calella. També es permet fer aportacions de manera anònima. Aquesta iniciativa segueix l'exemple d'una acció similar que es va fer l'any passat a Llafranc, on la mobilització ciutadana va permetre restaurar l'església de Santa Rosa de Lima. I la Bisbal acull els tallers i l'exposició interactiva del MNACTEC Bus, una proposta interactiva i tecnològica que convida a reflexionar sobre el passat, el present i el futur de la societat i forma part del sistema territorial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.
El MNACTEC Bus arriba aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i s'instal·larà als exteriors del Terracota Museu, però dissabte i diumenge també es traslladarà al Passeig Marí Monespré, on continuarà oferint propostes educatives i dinàmiques per al públic en general. L'experiència es basa en el treball cooperatiu i en la reflexió col·lectiva sobre l'evolució de la societat, fent especial incidència en la relació amb el territori i la comunitat. El projecte s'emmarca en el sistema territorial del Museu Nacional de Ciència i la Tècnica de Catalunya, que agrupa 29 museus i espais patrimonials dedicats a explicar la industrialització al país. La iniciativa es va impulsar el 2023 amb l'objectiu d'apropar la cultura científica i tecnològica a diferents punts del territori.
Gespa Teatre estrena Mouthfeel al Teatre La Gorga de Palamós amb 4 representacions. L'espectacle, dirigit per Carles Garrido i Xavier Casanovas, tindrà 4 representacions fins diumenge, amb la major part de les entrades ja venudes.
La companyia Gespa Teatre puja aquest dijous 6 de febrer a l'escenari de la Sala Petita del Teatre La Gorga de Palamós per presentar Mouthfeel, el seu nou espectacle. Les representacions començaran a 9:15, excepte la sessió final de diumenge, prevista per a 8:15. L'obra ha estat dirigida conjuntament per Carles Garrido i Xavier Casanovas i compta amb un repartiment format per Margarita Flaquer, Anna Benages i Joan Cerquella. Mouthfeel és una adaptació teatral de la sèrie State of Union, creada per Nick Horney i dirigida per Stephen Frears. La història presenta un retrat lúcid i commovedor sobre les relacions de parella en l'actualitat. L'argument gira al voltant d'una parella madura, Agustí, interpretat per Joan Cerquella, i Helena, Margarita Flaquer, que es reuneix setmanalment en una cafeteria de moda abans d'assistir a la teràpia matrimonial. Agustí, un home tradicional i cínic, es veu sorprès per la determinació de la seva dona d'explorar nous horitzons i fins i tot plantejar-se el divorci. Les seves tensions matrimonials no només responen a infidelitats passades, sinó també a les frustracions acumulades durant 25 anys de convivència. En aquest escenari, Jay, Anna Benages, la propietària de la cafeteria, actua com a observadora neutral i ofereix una perspectiva externa de les discussions de la parella. Una de les particularitats de la proposta de Gespa Teatre és que dues de les representacions, la d'estrena d'aquest dijous i la del dissabte 8 de febrer, inclouran una postfunció amb un col·loqui. Aquesta iniciativa permetrà als espectadors conversar amb els actors i els directors sobre el procés de creació de l'obra i el seu contingut.
Doncs són les 8:39, de seguida tornem i parlarem amb Gespa Teatre sobre aquesta obra que han estrenat, Mouthfeel. Abans escoltem, però, la Lady Gaga amb la seva nova cançó, la va treure fa pocs dies, és Abracadabra.
Watch it burn.
És la Lady Gaga, és Abracadabra, i fem Abracadabra i continuem l'informatiu d'avui, al Supermatí. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Com avançàvem ara fa uns minuts, Gespa Teatre va estrenar ahir Mouthfeel al Teatre de la Gorga de Palamós. L'espectacle, dirigit per Carles Garrido i Xavier Casanovas, tindrà 4 representacions fins diumenge, la major part de les entrades ja venudes. Per parlar d'aquest espectacle ens visita un dels seus directors, en Carles Garrido. Bon dia.
Bon dia.
Bona acollida, doncs, no? Veig si ja la gran part de les entrades estan venudes.
No, no, gran part, la totalitat.
La totalitat, entrades, val, per tant tenim última hora.
La totalitat, sí, sí. Sí, 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 no tenim entrada per cap de les funcions que queden. Bueno, i ahir vam completar tot l'aforament i per les properes representacions també tenim les entrades esgotades.
Us sol passar això de tenir tant...
Bueno, el que passa és, clar, a veure, estem fent l'obra en format petit, estem a la sala petita de la Gorga, fem cada representació per 80 persones, és clar, vull dir, la cosa queda una mica reduïda. No estem al teatre de baix, que hi ha una capacitat de 300, vull dir que això suposo que també influeix que tinguem aquest aforament.
L'obra ho requereix, això, una cosa més íntima?
Sí, sí, totalment, totalment. És una obra de proximitat i això requereix una sala petita i un contacte directe amb el públic i una mica ja la finalitat del projecte era això. O sigui, l'acció transcorre dintre el que és un bar, Mouthfeel, és el nom d'un bar, i sempre des dels orígens la nostra idea era de que convertir la sala en un bar, i així ho hem intentat de mantenir aquest ambient i que la gent formi part de l'espectacle, o sigui, formi part de tota la situació que es desenvolupa dintre l'espectacle.
Això de què va? Explica'ns de què va l'obra.
Bueno, la història és molt bàsica. Vull dir, la història és una parella de més de 65 anys i que passat tota una vida en companyia i arriba un moment en què ja, diguéssim, totes les condicions de la vida ja s'han superat i una de les persones que formen part de la parella decideix trencar el matrimoni. I després, doncs, per poder fer aquest pas de trencament al matrimoni després d'una convivència de 40 anys, es situen en un bar en què prèviament anar a una consulta d'uns terapeutes, perquè és una mica l'excusa que té la persona que decideix trencar el matrimoni per poder agafar i que entengui l'altra persona del perquè d'aquest trencament, no? Mm-hmm. Aquesta és la història. Mm-hmm.
Com va arribar, és a dir, és una adaptació, com va arribar a vosaltres aquesta història?
Sí, aquesta obra està basada en una sèrie de televisió i a mi em va impactar perquè, bueno, estic dintre aquesta generació de boomers i, bueno, me va intentar pujar i vaig intentar agafar i fer un projecte adaptant a la idea i convertint-la en una peça de teatre. Ah. Això es tracta de... està condensat perquè la història en si que es surt per televisió són més de 4 hores de són petits capítols. Això transcorreix en 10 setmanes i ho hem adaptat a format de teatre, primer vull dir amb el format i després amb la durada de l'espectacle, no? Que són una hora i 30 minuts.
Parleu d'un espectacle tendre i dur sobre les relacions de parella. Es podria extrapolar a situacions que podríem viure en la vida real?
Sí, bueno, perquè és clar, vull dir, és allò que amb una parella ja amb tota la vida feta per endavant, amb una edat ja de jubilació, i que a un moment donat un decideix trobar-se en aquestes trobades, una teràpia, i li comunica amb l'altra persona de la parella que ha decidit trencar el matrimoni. I és clar, una mica és tota la fase d'entendre, de que la persona entengui el perquè d'aquesta decisió, no? I allà, d'una manera esquemàtica, surt tota la relació de convivència d'aquesta parella durant 45 anys. A part de trencament d'aquesta relació, sí que hi ha un efecte, hi ha un amor de tota una vida de confiança, no? I és una mica aquesta dualitat, no? De que una persona vol fer el pas endavant, una de les persones vol el pas endavant, i l'altra que li costa entendre que no entén per què aquest pas en aquest moment, no?
Parla'ns dels personatges i dels actors que hi veurem.
Bueno, els personatges són tres. Els personatges són la parella en si, i després hi ha una persona que fa una mica, diguéssim, de catapulta una mica fa una mica, diguéssim, d'àrbitre entre les parelles, no? Que és la figura de la camarera del bar. La camarera del bar representa que ja coneix un dels protagonistes i a partir d'aquí, d'aquestes trobades setmanals que fan per anar a teràpia, prèvies a la teràpia, doncs conviu i entén una mica tot el tema que passa en tota la història, no? I fa una mica de contrapunt i de posicionar, de posició d'un i de l'altre, i bueno, ajuda una mica a situar des d'un punt de vista neutral la situació de la parella, no? Entre els alts i els baixos, les veritats i les mentides.
Qui els interpreten, aquests tres personatges?
Mira, els personatges els interpreta la Margarita Flaquer, que fa l'Helena, que és la persona de la parella, la mare de la parella, en Joan Cerquella, que és l'Agustí, que és l'home de la parella, i la Jei, que és l'Anna Benaiges, que fa el paper de la camarera.
Ahir va ser l'estrena, va anar bé? Bona rebuda?
Sí, va anar molt i molt bé, vam estar molt contents. Després, una vegada finalitzada l'obra, es va fer una mena d'aforament, de foro entre els espectadors i una mica de tertúlia entre els espectadors i l'equip, i va ser molt interessant perquè, bueno, van sortir propostes, i això volem repetir-ho dissabte, perquè creiem que, vull dir, que és un tema que té història darrere, no? que té diferents punts de vista i que té capacitat de dilema i discussió. I va ser molt interessant. No?
Aquests fòrums, després de l'obra, els repetiu la resta de dies?
No, només dissabte, sí, la funció de demà.
Val.
No volia amargar-ho i ho fem en dues funcions.
A quina hora són les representacions?
Les funcions, la de avui divendres i demà, divendres i dissabte, són a 8:45 i el diumenge és a 8:45.
I només per aquests dies, o us plantegeu, veient l'èxit, us plantegeu continuar o repetir?
No ho sé, això jo crec que un cop finalitzades les representacions, que hagin passat aquests dies de tanta tensió, ja una vegada reposada, mirar una mica, parlar una mica, a veure quines possibilitats tenim. Home, a veure, és un projecte que també que es pot exportar, que podem anar a altres sales, però que sí que la condició és anar a buscar uns espais molt, molt concrets, molt petits, amb poc aforament, i aquest apropament de públic i actors, i és essencial per poder mantenir aquest calibre de l'espectacle.
Quant temps fa que la prepareu?
Bueno, fa més o menys un any i mig. Va ser un projecte que ha costat, perquè, bueno, era un repte, primer perquè era una cosa una mica diferent de tot el que havíem fet, la proposta en si, els tres personatges, requeria molt d'esforç, perquè esclar, nosaltres estem parlant de teatre amateur, molt d'esforç per part dels protagonistes, i, bueno, va costar una mica que la gent es volgués agafar aquest grau de compromís que jo els demanava, però al final, bueno, és allò d'agafar, anar provant, i la gent es va anar sentint identificat amb el projecte. Bueno, en total, hem passat aproximadament, des de que es va presentar la idea fins que ara la finalització, més o menys un any.
Un any. Déu-n'hi-do. Sí. Un any per quatre dies, a veure si podeu tenir fer una mica de gira.
No, va, sí, una mica, sí, però, bueno, esclar, jo el teatre amateur, a part, o sigui, diguéssim, la representació és el punt final, no? Però l'objectiu també és la convivència entre nosaltres, i ens ho hem passat molt bé, puguem tornar tot aquest any, que també ha sigut un any relaxat, no? Perquè ho hem fet molt a poc, però ha sigut un any molt intens de relació humana entre nosaltres, de parlar sobre el tema, vull dir, ha sigut molt interessant tot el procés del projecte.
Per acabar, parlant de Gespa Teatre...
Bueno, Gespa Teatre, jo sóc una vella glòria, Gespa Teatre, per dir-me, buscar. Jo porto de gespa més de 60 anys.
Déu-n'hi-do.
Sí, esclar, jo tinc certa edat. I, bueno, jo ja feia temps que havia deixat el teatre, que ja ho deixava per les noves generacions que hi ha a darrere, però, bueno, al final vaig veure això, em va sortir el Cuquet, i, bueno, amb aquests companys, amics que ens hem embrancat amb el projecte, vaig proposar-ho de fer-ho i ja està. Doncs, Gespa funciona... Ja fa uns quants anys, ja fa 10 anys que hem celebrat el cinquantenari, i, bueno, portem una trajectòria, una història important a darrere, i, bueno, això és un pas més dintre la història de la Gespa.
Quins altres projectes té ara mateix Gespa Teatre?
No ho sé, si vols que et digui la veritat, no ho sé.
Tu ets artista convidat, eh? Director convidat.
No, sóc artista convidat, però ja t'he explicat una mica que el meu presbe ja havia sortit una mica, deixava una mica la corda pels altres, però, bueno, això em va trobar un moment de circumstància del moment de viure i tot plegat, i que em vaig decidir, va, potser serà l'última vegada, et sents amb força, et sents amb ànims, i bueno, si les coses fan a gust i et sents capaç, doncs l'edat tampoc no ha de ser una cosa que t'impedeixi poder realitzar els somnis, no?
Tampoc cal que sigui l'última vegada, home.
Bueno, no ho sé, però jo, o sigui, quan s'arriba la meva edat, hi ha tots els projectes, tot el futur és un futur molt immediat. No, el futur no és a llarg plaç, és un futur immediat, i així és la vida de les persones que... Bueno,
Hem parlat amb en Carles Garrido, un dels directors, juntament amb Xavier Casanovas, de l'obra Mouthfeel. Disculpi que se m'ha saltat la sintonia ara aquí, no la volia llançar. Han estrenat això, Gespa Teatre, han estrenat Mouthfeel al Teatre de la Gorga de Palamós. Serà les noves representacions avui, demà i demà passat, i la van estrenar ahir. Carles Garrido, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquestes tres representacions que queden.
A vosaltres per pensar en nosaltres. Moltes gràcies.
Cinc minuts i arribarem a les 9 del matí. Comencem el repàs de l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana parlant d'un Bisbal Bàsquet que visita la pista del Salou. Els bisbalencs acumulen dues derrotes seguides a segona federació, una a la pista del Palmer Bàsquet i la de la setmana passada contra la Unió Esportiva Mataró al Pavelló Vell. No serà fàcil revertir la dinàmica a la pista del Salou, però els de Carles Rofes ho intentaran, Sergi.
El Mataró va fer un enorme partit i es va endur la victòria d'un Pavelló Vell que fins ara s'havia convertit en poc menys que un fortí. Aquesta inesperada derrota, sumada a la que el Sol Gironès Bisbal va patir a la pista del líder, el Palmer Bàsquet, han fet recular l'equip fins a la desena plaça. El Salou, rival d'aquesta setmana, ocupa la setena posició i jugant a casa serà tot un escull per als homes entrenats per Carles Rofes.
En futbol, el Palamós visita el camp del Sant Maure. Els blau i grocs, que han obtingut dos empats des de l'arribada de Joan Mármol a la banqueta, tindran un difícil test al camp del cinquè classificat a la Lliga Elite.
L'empat de la setmana passada davant del Figueres en el derbi empordanès va suposar poca renda per uns i altres. El Degà continua en penúltima posició i necessita sumar de 3 en 3 per allunyar-se de la part baixa. Són 16 els punts del Palamós, que, a més, ja sent l'amenaça del Lloret, que és últim, però ha retallat distàncies fins a situar-se amb 14.
En primera catalana, el Torroella visitarà el camp del Montcada, immers en plena crisi de resultats. Els torroellencs porten 3 derrotes seguides contra Bescanó, Granollers i Mollet i intentaran retrobar-se amb la victòria a casa, jugant contra el penúltim de la taula.
3 jornades consecutives sense puntuar han fet que el conjunt baix-empordanès sigui ara mateix 5è per la cua. La reacció és imperativa si no es volen passar angúnies per conservar la categoria a primera catalana.
Pel que fa a segona catalana, recordem una altra vegada quins partits jugaran els equips baix-empordanesos. Aquest cap de setmana el Calonge rebrà, de fet, la Badesenc, la Sauleda, el Vilabrareig i el Begú a Cala Guidó. I, per la seva banda, el Palafrugell visitarà el camp del Blanes.
Mala jornada la de la setmana passada, en què únicament el Begú va aconseguir un bon resultat. I va ser precisament al camp de la Sauleda, en el derbi comarcal i amb un contundent 0-6. Calonge i Palafrugell van perdre els seus compromisos i, per tant, la collita dels conjunts baix-empordanesos va ser molt minsa. Tots ells buscaran millorar prestacions i classificació.
I ara ens fixem en els equips de la ciutat de Girona. Comencem parlant del futbol, del Girona de futbol. El conjunt entrenat per Mitchell visitarà Sant Mamés per enfrontar-se a l'Atlètic de Bilbao. Camp complicat, un rival incòmode en la lluita dels gironins pels llocs europeus.
El triomf contra el Palmes de la setmana passada, tot i que va caldre un gran patiment per aconseguir els 3 punts, ha situat els blanquivermells a un punt de les places europees. Demà dissabte, a partir d'un 4:15 de la tarda, duel de nivell a l'estadi del quart classificat, un Atlètic que de ben segur no posarà les coses fàcils.
I pel que fa al bàsquet, tenint en compte l'aturada de la Lliga Femenina per partits internacionals, parlem d'un bàsquet Girona que rep el Saragossa. Els de Moncho Fernández van caure la setmana passada contra un rival directe com el Granada i són penúltims. Fontejau acollirà aquest diumenge un match de vital importància contra un Saragossa que ara mateix és 9è.
Cada vegada es complica més l'objectiu de la permanència a l'ACB, però els gironins no poden defallir. Assegurar els partits a casa ha de ser obligatori per un equip que a aquestes alçades de la temporada ja té poc marge d'error.
seguida a les 9 del matí, divendres 7 de febrer del 2025, acabem el supermatí parlant del temps amb l'Isaac Vilà, aquesta previsió de canvi de temps que ens espera pels pròxims dies, i volem saber quan i on plourà.
Sí, avui arriba el canvi de temps que portem esperant tota aquesta setmana i el notarem amb núvols que aniran augmentant durant el dia fins a tapar el cel de cara a aquesta propera nit. Això sí, avui divendres no plourà durant gran part de la jornada, però això que sí que notarem el vent de Garbí, que bufarà moderadament i la temperatura ja quedarà molt més baixa durant el dia. El plat fort de les precipitacions ens arribarà de matinada de dissabte i ens afectarà fins al migdia d'aquest dissabte, amb possibilitat de pluja intensa, amb alguna tempesta. La neu arribarà al Pirineu i fins i tot en punts de les Alberes, Montseny i les Guilleries. La cota de neu serà baixa i per aquest motiu no seria descartable tenir alguna calabruixada o ruixat de neu granulada en alguns moments, a la mateixa manera que algun floc testimonial a la part alta de les Gavarres. A partir del dissabte a la tarda i el diumenge ja no plourà i el sol tornarà a imposar-se, amb una fred que però que es deixarà sentir. Tot plegat amb vent de nord i amb mar de fons de llevant durant dissabte i diumenge.
Nosaltres tornem dilluns a les 9 del matí. Moltíssimes gràcies a tothom per escoltar-nos aquesta setmana i a tothom que ha fet possible aquest programa, aquest informatiu comarcal que fem Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, i que també es pot sentir per Ràdio Palafrugell, perquè el que passa a un poble també afecta en l'altre i, per tant, aquest informatiu de l'actualitat més pròxima. Que vagi bé, tingueu molt bon cap de setmana. Adeu.